Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
Dilluns passat, que era 15 de novembre, va ser el Dia Mundial Sense Alcohol. Coincidint amb aquesta data, el Departament de Salut ha organitzat una campanya de sensibilització que s'ha fet a tots els CAPs del país, que s'ha allargat durant tota la setmana. De fet, de drogues com l'heroïna, la cocaïna, fins i tot de l'èxtasi, de les seves conseqüències, n'hem parlat molt, com a mínim sovint. En canvi, no ho fem tant, i no podem deixar de banda l'alcohol, perquè, de fet, és la principal causa a l'hora de demanar ajuda a la xarxa d'atenció de drogodependències. Penseu que només l'any passat va suposar el 41% dels tractaments i més de la meitat d'ingressos a urgències a Catalunya va ser per consum excessiu d'alcohol. És per això que en aquest propòsit volem escoltar a dues veus autoritzades, les de Pablo Barrio, que és psiquiatre adjunt de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic, i en Francesc Perandreu, que és president de CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials.
En Pablo Barrio és psiquiatre adjunt de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic. Aquesta unitat es dedica a l'abordatge integral dels trastorns relacionats amb l'ús de substàncies, posant èmfasis en els derivats de les begudes alcohòliques. La unitat ofereix assistència de qualitat resolutiva i eficient centrada en el pacient i està liderada per l'Institut Clínic de Neurociències. Més enllà de l'abordatge mèdic, a Catalunya hi ha moltes entitats que treballen amb les addiccions, com és el cas de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, una associació sense ànim de lucre nascuda a Barcelona el 1991 amb l'objectiu d'ajudar a les persones i els seus estimats que sofreixen algun tipus d'addicció social.
D'entrada, en aquest propòsit, saludem el doctor Pablo Barrio. Com estem? Benvingut al propòsit.
Moltes gràcies. Ens ha encantat de ser-hi.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Please tell the phone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel, de l'Elvis Presley. Doctor, segurament un dels molts exemples que tenim en la nostra societat i des de fa molts anys de persones que han tingut problemes greus amb la beguda i que, malgrat això, el seu èxit professional i social mai s'ha qüestionat ni ha estat en dubte per aquesta addicció.
Doncs sí, segurament, no? És un dels exemples. En tenim també de molts de recents, no? I que també crec que és un... Ara que ho dius em fas pensar, que és un missatge important, no? Que pot tenir problemes amb l'alcohol, no? I això, doncs, evidentment comporta molt de patiment, però també és un missatge important de retornar als pacients, no? Les persones són, són molt àmplies i tenim moltes vessants i bé, com, com deies, és un, l'Elvis és un exemple de que una cosa no, no ha de treure l'altra.
Anava a dir, sobretot també de com som capaços de naturalitzar la incorporació d'alcohol en la nostra societat i d'acceptar-ne fins i tot problemàtiques greus. El cas de l'Elvis Presley és un, l'Amy Winehouse, que seria molt més recent, per exemple, en podria ser un altre, no? De com som conscients que existeix un determinat problema, que existeix una determinada xacra, però en canvi no ens acaba de generar el rebuig que pot passar amb d'altres substàncies, per exemple, en lloc d'associades a l'èxit, associades amb la marginalitat, no?
Sí, de fet, jo crec que és un dels grans problemes de l'alcohol. No? Podríem dir la baixa percepció de risc que a nivell general doncs, doncs tenim d'aquesta substància. No? I que, de fet, és una substància doncs, que és àmpliament consumida, no? Moltes vegades en baixes quantitats, per gran part de la societat, i que té aquest aspecte, que segurament, com bé remarques, l'estigma és menor que amb altres substàncies, tot i que també n'hi ha. Però al final això el que és una substància legal, això també és important tenir-ho present, no? Igual que el tabac. I evidentment això el que fa al final és que sigui, no? Estigui més a l'abast i al final com bé, no? S'accepti una miqueta més, es consumeixi més que d'altres substàncies. I per tant al final doncs, que comporti més problemes.
Clar, amb això que estem comentant, doctor, jo em plantejo si no vivim en una societat que segurament bevem més que no pas reconeixem, no? Perquè són moltes les persones que els hi pregunten vostè beu habitualment? I la resposta és no. I llavors diuen, bé, home, potser una copeta de vi per dinar sí que la faig, no? O una cerveseta a l'hora de dinar, però beure no bec, no? I en canvi són persones que estan consumint dosis, encara que siguin petites, d'alcohol pràcticament a diari.
Sí, de fet això està bastant estudiat, i la tendència natural de la majoria de persones és a infraestimar la quantitat d'alcohol que es beu. Jo crec que aquí es barregen una mica de desconeixement o de que un no presta atenció i segurament també una part, com deia. És veritat que hi ha drogues que tenen més estigma, però l'alcohol també en té una mica. Llavors jo crec que de manera natural ens costa reconèixer les quantitats que bevem.
Però, en canvi, aquest, el consum d'alcohol el tenim interioritzat, fins i tot de nens en les festivitats familiars a casa, a taula, no? Sempre hi ha una ampolla de vi, una celebració sempre acaba amb una ampolla de cava, no? Quan ets una miqueta
sí.
més gran, sense ser gaire gran, s'incorporen begudes com també pot ser la cervesa, encara que sigui en forma de la clara, no? Escolta'm, no, encara
sí.
no és gran, però una
sí.
clareta a l'estiu no passa res si la tastem,
sí.
no?
Sí, jo de fet, en aquest sentit, estic d'acord amb tu, però mirant-ho longitudinalment, a mi m'agradaria ser optimista, no? Doncs perquè jo crec que no fa tants anys, es feien barbaritats, com dius, no? De nens petits, doncs, donar-los la famosa aigua del Carme, no? O pares que incentivaven els nens de ben petits a fer la copeta, la cervesa, no? Una mica com a senyal de maduresa. I jo crec que això, afortunadament, està canviant una mica, perquè, de fet, una de les coses que prediu millor el consum d'alcohol i els problemes d'alcohol és haver començat ben aviat, no? I és una cosa que crec que encara s'ha de millorar, però, bueno, en aquest sentit, vull ser optimista i penso que en els últims anys hem millorat bastant.
Clar, normalment de la persona alcohòlica sí que se'n té una imatge estigmatitzada i, per tant, segurament és una de les coses que tothom que té el costum de beure de tant en tant de seguida diu no, jo no bec, no? Perquè jo no soc, no? Com la imatge estereotipada de l'alcohòlic. Però, en canvi, aquesta setmana, per exemple, que hem fet aquesta setmana sense alcohol, no? A partir d'aquesta data del dilluns, del dia 15, l'Organització Mundial de la Salut alertava que el consum d'alcohol està causant una mica més del 4% dels càncers a Europa, no? Que en percentatge les xifres a vegades sembla que siguin petites, però un 4% són molts càncers, no? associats a l'alcohol.
Sí, i no només càncer, Vull dir, l'alcohol produeix, crec que més de 200 malalties està descrit l'alcohol com un factor etiològic, una causa d'aquesta malaltia, Els càncers doncs, són una d'elles, però també has de comptar, no? Totes les malalties de fetge, totes les malalties digestives. També una miqueta el mal que fa l'alcohol amb accidents, no? No només de trànsit, sinó també caigudes, no? O accidents domèstics. I un concepte que aprofito que ens agrada molt parlar també del dany a tercers, no? No només l'accident que tens tu, sinó també el mal a altres persones que fas. I
clar,
que a vegades això no es comptabilitza, però important.
Clar, és el que li anava a demanar és, socialment, quines són les conseqüències del consum d'alcohol?
Socialment, què
vols
dir
exactament? En el sentit de quina incidència, no? És a dir, quina és la relació, no? Que una persona que ingereix alcohol en excés acaba establint amb el seu entorn. No em refereixo a una nit de festa, diguem-ne, o dic a les persones que tenen tendència a abusar de l'alcohol i com es degrada
sí,
la seva relació,
sí.
No?
Sí, mira, normalment, i això crec que és un fenomen que veiem amb totes les drogues i totes les addiccions, no? I bàsicament és un aïllament, un distanciament i un empobriment de moltes vessants, tant de la salut física com de les relacions familiars, també laborals, no? I sí que igual inicialment ho explica molta gent, que quan comença a consumir, doncs igual, no? L'alcohol pot donar uns certs beneficis, però això dura poquet, no? I ràpidament el que comença a haver-hi és més aviat un aïllament. Després l'alcohol, bueno, no ho he comentat, però també és un factor de risc per moltes malalties mentals, no? Com la depressió, l'estrès i moltes patologies que al final el que fan és dificultar el funcionament de l'individu a nivell social, està claríssim, I social, laboral, familiar, pràcticament en tots els àmbits.
Nosaltres hem crescut en una societat on encara avui es diu una copeta de vi al dia no fa mal, al contrari, fa bé. Hi ha algun estudi científic que ho demostri, això?
Ja, mira, com a norma general et diria que això no és veritat. Que això no és veritat. Si tu et poses a mirar molt detingudament, hi ha algun estudi doncs, que podria parlar que en determinats perfils genètics, quantitats molt, molt ínfimes d'alcohol, és a dir, amb una copa de vi ja t'estaries passant, no? Podrien aportar un benefici molt reduït en determinats aspectes metabòlics. Però està clar que això, com a norma general, podríem dir que és mentida, perquè, insisteixo, no? Una copa de vi estaries accedint a això. I a més també, mira, l'altre dia m'ho comentava un company, no? Un estudi que suggeria que igual aquí hi ha una cosa que en diem factors de confusió, que igual, no? Doncs la gent que pren aquest vi és perquè menja millor que la gent que pren altres begudes, però la regla general és que no, que això no és veritat. El que sí que sabem, i això és important dir-ho, és que l'alcohol també té un efecte quantitat, com totes les drogues, no? Com més prens, més mal et fa. O dit al revés, com menys en prens, menys mal et fa.
Clar, Juliana...
Evidentment...
No, acabi.
No, i evidentment, és millor prendre una copa que tres per la teva salut, evidentment.
Clar, és que jo li anava a fer una pregunta i mentre em venia la pregunta al cap no sabia si formular-la, no? M'explico, jo li anava a preguntar com podem saber si tenim una relació sana amb l'alcohol, no?
Sí,
però, clar, no sé si la pregunta d'entrada hauria de ser si és possible tenir una relació sana amb l'alcohol.
Sí, mira, és una pregunta molt interessant i que té diverses respostes, no? Jo d'entrada, penso que... I és veritat que normalment, clar, jo també estic acostumat a veure gent que ja porta molts anys amb l'alcohol, que té molts problemes amb l'alcohol, i arribat en aquest moment, la veritat és que quasi tothom se n'adona que té problemes, Però sí que moltes d'aquestes persones t'expliquen que quan ells van començar a beure alcohol no eren capaços de posar-ho en paraules, però ja tenien una intuïció, no? Que ja estava passant alguna cosa, que s'estava covant alguna cosa que més endavant doncs, donaria problemes. I jo crec que en aquest sentit doncs, és important estar obert una miqueta no? en aquestes sensacions que té. Moltes vegades l'entorn proper també senyala, i això també és important. A vegades a un li costa veure les coses, però l'entorn proper t'ho senyala. El problema és que moltes vegades doncs, no estem o no volem estar oberts no? en aquestes coses que ens assenyalen.
Amb l'alcohol hi ha una mica de tendència a donar-nos-en una mica massa tard? Potser perquè nosaltres no ho volem veure i potser perquè el nostre entorn, justament perquè aquesta socialització de l'alcohol és més àmplia que amb altres tipus de droga, potser costa més fer el clic, no? De veure
sí,
quan... No? És a dir, tu sempre tens consciència a la colla d'amics de quins tenen tendència a veure més i quins tenen tendència a veure menys i llavors hi ha un moment en què és molt difícil, no? O pots arribar
sí.
a trigar molt a dir, ostres, potser a tal persona li hauríem de fer un comentari, no?
tal qual ho expliques, no? Si vius en una societat doncs, que normalitza el consum d'alcohol, no? D'una manera determinada, doncs evidentment, no? Tu, mentre estàs en aquest patró que es pot normalitzar, doncs és difícil que, no? que o que et facin comentaris o que els acceptis o que tu, diguéssim, et posis sèrio amb tu mateix, no? I d'alguna manera, doncs... És una cosa curiosa, les drogues, incloent-hi l'alcohol, eh? Perquè els que ens hi dediquem ho veiem, no? És com que un va aprenent i a mesura que un va aprenent i com més emprèn, d'alguna manera és com que més s'enganya, no? I més li costa, diguéssim, no? Posar-se ferma amb això. I llavors és com un peix que es mossega la cua, no? Tu vas bevent, et vas enganyant, vas bevent més, cada cop, no? Et costa més desenganyar-te. I aquí és on la gent doncs, no, pot estar 20 anys bevent alcohol d'una manera problemàtica fins que un dia arriba a un punt que ja no es pot, diguéssim, ja no es pot aguantar més. No?
L'alcohol pres a poc a poc també fa mal? És a dir, pot haver-hi molta gent que ens estigui escoltant ara sí. I que pensi, escolta'm, a veure, jo és que només el que comentàvem, no? Prenc una copeta de vi dinant i ja està, i no bec més alcohol, i com que no surto de festa, diguem-ne, doncs no prenc combinats, però sí que és veritat doncs, que potser no cada dia, però home, sí, pràcticament cada dia, a mi el dinar m'agrada acompanyar-lo d'una copeta de vi, no? I una ampolla em dura una setmana, no? Una mica... I que sí. Potser ens estan escoltant i diuen però jo això no ho vull deixar, no vull acceptar que això em pugui fer mal.
És veritat que, és a dir, la mateixa quantitat d'alcohol, posem una ampolla de vi repartida en una setmana, evidentment, és menys danyina que una ampolla de vi beguda de cop en un dia. Això ho sabem, no? El que passa amb el consum diari, encara que no sigui no, unes quantitats molt, molt, molt intensives, és que, evidentment, és un consum que també es va acumulant. No? I, de fet, no és estrany, de sobte trobar-te no, un pacient que ha desenvolupat una cirrosi i que et diu això, no? Que, no, si jo mai he begut, no he sortit de festa, no he fet combinat, jo només he begut vi, només he begut cervesa, no? Que mai ha anat al metge, mai li han dit res, i de sobte un dia doncs, debuta amb una cirrosi. No vull dir amb això ara que tothom que beu una copa de vi al dinar acabarà fent una cirrosi, eh? Però sí que és veritat, i això ho deies molt bé, que jo crec que la percepció de risc que tenim amb l'alcohol és baixa. I de fet, si m'ho permets, aprofito, per, és un tema interessant, eh? I és un tema que això també es va evolucionant i es va canviant. Abans parlàvem de consum de risc. Consum de risc vol dir, no?, quina quantitat d'alcohol has de beure per començar a estar en risc de tenir danys, ja siguin físics, psicològics, socials, no? I durant molts anys s'ha dit que el límit eren les 4 o 5, en diem UVs nosaltres, no?, les begudes estàndard, perquè ens entenguem, una cervesa o una copa de vi serien una UV, una unitat estàndard de beguda, eh? I durant molts anys s'havia dit això, que eren 4 per dones, 5 per homes, perquè homes i dones metabolitzem una miqueta diferent l'alcohol. I amb la nova revisió que s'ha fet no, amb el Ministeri i tot això, aquests límits cada cop es van baixant. I ara ja estem parlant de, no, d'una i dues unitats diàries. És a dir, si estàs bevent dues copes de vi al dia, estem considerant que ja estàs en risc de que això et comenci a fer mal.
Que aquestes
per
unitats...
tant, és un missatge important.
Que aquestes unitats s'hagin popularitzat des de fa molts anys, no ha ajudat gaire a que la gent entengués que no s'ha de consumir. Ho dic perquè jo recordo, jo vaig treure el carnet de conduir fa molts anys, ja en fa més de 20, però una de les coses que tenien molt clar els joves és què podies veure abans no donar positiu, no? I ja era aquest còmput de, no, doncs, 3 mitjanes o si no, no sé quantes copes, no? I sempre hi ha hagut aquesta tendència a traslladar el que bevem a unitats per decidir si era bo o dolent, si era massa o si era massa poc, no?
Sí, jo en general crec que tot el que sigui poder quantificar i poder registrar és positiu. Jo crec que en això és una feina també a nivell científic important, precisament per això, per poder donar com a mínim una informació veraç i fiable, no? I al final és veritat doncs, que en última instància vivim en una societat lliure, no? Relativament lliure, i on la gent ha de poder prendre les seves decisions, però com a mínim doncs, tenir una informació veraç, no? a la que poder agafar-se i actualitzada amb el que sabem avui en dia. No? I el que sabem avui en dia és això, que dos copes de vi i dues cerveses al dia i és una quantitat que estàs entrant en risc i que, per tant, això pot tenir conseqüències. I crec que és important que la gent ho pugui saber.
Què és un alcohòlic?
Mira, aquesta és una paraula, és molt interessant, perquè la veritat és que un alcohòlic jo crec que és una idea d'aquestes una mica col·lectives, és com una imatge pintoresca, clàssica, I és veritat que és una paraula que utilitzen inclús els propis pacients i de vegades els professionals també la podem fer servir perquè és com un cas típic, una imatge típica que ens ajuda una mica a classificar alguns pacients, no? La veritat és que al cervell humà li encanta classificar i tenir aquestes imatges típiques com que ens ajuda, però d'entrada és una paraula que intentem no fer servir nosaltres perquè... Primer, per una qüestió important, i això crec que és un missatge important. Quan és alcohòlic sí o no, alcohòlic és com sí o no, blanc o negre, no? És a dir, ets o no ets alcohòlic. I llavors, com jo no sóc alcohòlic, no tinc problemes amb l'alcohol. I això sabem que no és així. No hem de pensar un blanc o negre, sinó que l'alcohol i totes les drogues, com moltes altres malalties, també el sucre, la sal, és una dimensió, no? És una escala de grisos a la que tu vas progressant, no? I tu, doncs, una història típica seria, no?, la persona que comença a beure alcohol, com deies tu, no?, a la taula amb els pares, després quan comença a sortir de nit doncs comença a intoxicar-se els caps de setmana, així aguanta uns anys, però entre setmana no beu, per tant, no soy un alcohòlico, després comença a beure quan surt de la feina, però a la feina no bec, per tant, no sóc alcohòlic, no tinc problemes, no? Després comença a beure perquè també ha de dormir, després comença a beure abans de treballar, i tu vas fent passes, no? Però no sóc alcohòlic, però ja estàs tenint problemes. Llavors, és una paraula que intentem no fer servir, també per això, perquè al final, a part que és una paraula molt estigmatitzant, ens enganya una mica i ens fa pensar que és o blanc o negro, lo tengo o no lo tengo, no? I moltes vegades l'alcohol és una dimensió a la que la gent, no?, doncs s'hi va endinsant poquet a poquet.
Com que sovint tenim tendència a unir el concepte de l'alcohol amb la festa, la nit i els problemes de conducció, s'associa la problemàtica de l'alcohol amb els joves, no? I ara, imagini's, aquestes setmanes que hem estat parlant dels botellots, doncs més que mai, no? Però, en canvi, quan agafem les dades, resulta que més de la meitat d'ingressos d'urgències, l'any passat a Catalunya, per exemple, van ser per consum d'alcohol, i el més freqüent de persones que acabaven a l'hospital eren homes d'entre 40 i 60 anys.
Sí, és molt curiós, perquè l'alcohol, ho veiem molt, l'alcohol és una droga que tu la comences a beure quan ets jove, però els homes, les persones, majoritàriament homes, venen a tractament a partir d'això, dels 30, llargs, 40, 50 anys. Això no vol dir que de sobte l'alcohol els hagi començat a donar problemes, és el que estàvem dient. L'alcohol porta molt de temps, no?, gestant o larvant aquests problemes que han anat donant senyals, però que d'alguna manera o no els he volgut veure, o els he ignorat, o per mi ha estat més important seguir bevent que fer front a aquests problemes. I el que passa és això, que arriba un punt que, diguéssim, això ja no es pot, diguéssim, evitar, o ja no es pot tapar, no es pot amagar, i és quan comencen a haver-hi problemes i és quan la gent doncs comença a venir a les urgències.
Clar, això vol dir que ens estem començant a tractar quan és molt tard, no? I quan fa molt temps que tenim una relació perniciosa, en aquest cas amb l'alcohol.
Exacte. De fet, si tu preguntes a aquests pacients que amb 40-50 anys que venen, tots han començat a veure doncs, això, els 16, 17, 18 anys, no? Però en aquesta edat poca gent té percepció de que això és un problema, de que s'ha de tractar, i per això crec que és tan important fer iniciatives com aquestes, no? Com aquests debats que hi ha hagut amb els botellots, perquè comenci a haver-hi doncs, no? més informació, que sigui un tema que estigui d'actualitat. No? Com dèiem abans al principi, no? Ningú s'escandalitzava fa uns anys quan els nens a taula bevien vi o cervesa o la copeta de brandi, i això és una cosa que avui en dia doncs, a moltes cases ja no es planteja, no? Perquè són temes que es posen a sobre la taula i que són fonamentals i que ens estalviaran problemes en el futur.
Hem parlat de què és l'alcohol, dels problemes que acaba derivant, de quina és la relació social que tenim amb l'alcohol. Ara parlàvem d'aquestes persones, especialment homes d'entre 40 i 60 anys que poden haver acabat amb ingressos a urgències al llarg de l'any passat a Catalunya, o de fet el 40% dels tractaments de la xarxa d'atenció de drogodependències estan vinculats directament amb l'alcohol. Escoltem una mica de música, Amy Winehouse, i entrem a parlar de què és el que es troben especialistes com el doctor Barrio en les seves unitats de conductes addictives com la de l'Hospital Clínic. I'd rather be at home with Brad. No, 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 deia l'Amy Winehouse en aquesta cançó. Més vegades a la vida hagués dit no i segurament encara la podríem gaudir amb la seva música. L'Amy Winehouse és una veu femenina, doctor, però en canvi els qui més tendència tenen a demanar ajuda encara amb l'alcoholisme són els homes, diu l'estadística. Per què?
Sí, mira, en això l'estadística és clara, eh? Molts més homes inicien tractament que les dones. La veritat és que la raó exacta és difícil de saber. Un pensaria, no, doncs que d'entrada els homes beuen més, s'exposen més i, per tant, desenvolupen més la malaltia. També pensem, no, i hi ha certes evidències que ens indiquen, que aquests números estan una mica alterats o falsejats també per un tema d'estigma, no? I és que les dones, malauradament, han de patir, diguéssim, un doble estigma a vegades, no? No només el de l'alcohol, sinó sobre el de ser dona, eh? I això semblaria que de vegades els hi costa més, doncs, poder demanar ajuda i entrar a tractament per aquest fet.
La imatge,
això podria alterar una mica.
La imatge, el cliché de la persona que beu, no? Per la cultura popular és la persona que està bevent sola en un bar, no? I que ha begut, sí, més del compte, o dels joves, no, que surten de festa i que n'hi ha un del grup que clarament ha begut més del compte, però crec intuir que, en canvi, els problemes amb la beguda són una qüestió més íntima de la solitud i a casa, no?
Exacte, vull dir, això, i els pacients t'ho expliquen molt bé, no? Tots comencen a beure en grup, a passar-s'ho bé, però això dura un temps curtet, no? I al final el que fa l'alcohol i totes les drogues, ja ho hem dit abans, és aïllar-te i has fet servir la paraula exacta, no? Solitud. I és una solitud extrema, no? Que també, alhora, l'addicció té aquest fenomen a vegades una mica, de cercle viciós, no? És una substància que t'aïlla, com més la prens, més t'aïlles, i més t'aïlles, més costa sortir.
Clar, ara pensava, per exemple, al fil d'això, recordo informació que explicàvem als mitjans de comunicació, que ho explicàvem fins i tot amb una mica de sornegueria durant el confinament, de com havia augmentat la venda de productes alcohòlics, no? I amb aquesta acceptació social que abans comentàvem, no? Ho vinculàvem al vermutet, que fèiem allò de... Ens hem acostumat a fer el vermutet, la cerveseta, etc.
A les terrasses.
A les terrasses. Sí. Com m'ha afectat, aquell confinament, o com va afectar aquell confinament el consum d'alcohol? I no parlo d'aquest vermutet que ens venia de gust perquè era una quota de llibertat que teníem quan el confinament, sinó quina és la factura real d'aquell confinament entre les persones que tenien i que tenen problemes amb la beguda?
Mira, és una pregunta molt interessant i que, de fet, encara estem intentant respondre perquè hi ha com... Cada dia surten estudis nous que s'han fet durant el confinament. Mira, jo et puc parlar justament d'un en concret que vam fer aquí, no? I el que vam veure és que nosaltres tenim molts pacients, doncs, que venen a visitar-se ambulatòriament, no? I que ens expliquen com estan i de vegades, doncs, no? Ens expliquen si han begut, si no, a vegades també, doncs, accepten que, no? Que puguem mirar a la saliva o a l'orina, això que en diem els controls rutinaris. No?
Sí.
I el que hem vist és que, no, tenint en compte diversos factors, no? Perquè també és veritat que la gent que venia abans del confinament no ha estat exactament la que venia durant i després, no? Però una mica tenint en compte tots aquests factors, el que hem vist és que la probabilitat de recaiguda, de veure, no, de donar un positiu, pràcticament s'ha doblat. En pacients que estan en tractament. Eh?
Pràcticament. Hi ha molts estudis
que han doblat. Sí. De fet, no, s'ha doblat.
Déu-n'hi-do.
La probabilitat. Hi ha altres estudis que estan fets més en població general, que tenen resultats una mica, doncs, diversos. No? També depenent... Clar, també és molt diferent si t'ha agafat un confinament amb una feina estable, no? Amb una seguretat econòmica, una família, que si t'ha agafat sol, sense diners, sense recursos. No? Llavors, les condicions canvien. Eh? Però en pacients en tractament, la veritat és que la sensació és que ha fet mal el confinament. Eh? I encara ho estem veient, gent que ha empitjorat i que ho explica clarament arrel del confinament. De fet, si m'ho permets, s'ha tornat pràcticament una pregunta rutinària de les entrevistes, no? Sí. Què tal del confinament? Com et va enganxar? T'ha afectat? No t'ha afectat? S'ha tornat
pràcticament... Pràcticament ho heu hagut d'incorporar, no? En conèixer o entendre com us arriba aquella persona.
Sí, exacte.
N'arriben més de persones, també, a partir d'aquesta situació, o de noves, em refereixo,
Estem, jo crec que estem, perquè, clar, has de pensar que durant molt de temps, el no sortir de casa, no? Els tractaments es van reduir molt perquè tots els serveis mèdics, no, es van reduir, i jo crec que ja ens estem recuperant números similars als pre. Jo també crec que igual potser ho notarem, però jo penso que ja estem fent molts tractaments, que crec que és una cosa bona, perquè al final també sabem que hi ha molta gent que té problemes, que no fa tractament, i per tant els animem també des d'aquí, si m'ho permet, a poder fer tractament. Jo crec que tenim una xarxa sanitària molt bona en aquest aspecte, i crec que aviat estarem amb números previs a la pandèmia o inclús superiors. Seria molt esperable.
Us arriba cada vegada gent més jove? Abans parlàvem d'aquesta relació dels joves amb l'alcohol, del botellot, de quan hem estat parlant també durant tot aquest temps. Els joves comencen a trucar-vos també cada vegada més a la porta?
Sí, el perfil està canviant. La veritat és que jo crec que d'anys enrere, no? El perfil era molt, com ho dius tu, homes de 40, 50, 60 anys. També perfils més diguéssim, més purs en el sentit de que només alcohol, no? I el que sí que estem veient és que l'edat està baixant, que està venint gent més jove i que, a més, estem veient moltes més comorbilitats, que en diem. És a dir, a part de l'alcohol, doncs, hi ha altres drogues i també doncs, hi ha malalties mentals importants. Llavors sí que... No ho atribuiria tot al Covid, no ho sabem ben bé per què, però sí que estem veient gent més jove i amb altres problemes a part de l'alcohol.
Caram, però és gent més jove que tenen aquesta relació amb l'alcohol, però aquí ja hi entren d'altres elements i d'altres substàncies. Entenc que pot ser des de la marihuana,
sí,
o la cocaïna, molt, per exemple.
Sobretot.
Sobretot.
Sí, alcohol, marihuana i cocaïna, potser estem cobrint el 80% dels tractaments que es fan. Són les tres drogues principals al nostre entorn.
Clar,
ja ho dius bé.
Com s'aborda un tractament d'un problema de consum i d'addicció a alcohol i marihuana, per exemple? Perquè també
sí.
La cocaïna, per exemple, segurament, tot i que també ha tingut una major acceptació social o especialment entre determinats sectors joves vinculats al món de la festa, com a consum habitual, l'alcohol i la marihuana són segurament les dues substàncies, diguem-ne, que menys recels desperten entre la gent i que es poden veure consumir al carrer sense cap mena de problemàtica, per entendre'ns, i sense que ningú s'escandalitzi.
Exacte, vull dir, l'alcohol seria un exemple claríssim i la marihuana, doncs també, de fet, no? Tot aquest procés regulatori, els clubs canàbics, el que ha fet és una mica, doncs normalitzar-ho, Que segurament regular el mercat del cànnabis té molt de sentit i no dic que no, però alhora el que fa és això, no? Segurament les percepcions de risc, doncs, disminuir i com deies molt bé, doncs, normalitzar-ho, especialment en gent jove, Jo el que dic sempre, i ho dic molt de l'alcohol, perquè és curiós, però moltes vegades gent amb problemes d'alcohol et diu, però jo drogues no em prenc. Bec alcohol, però drogues no em prenc. Jo sempre els dic, no, mira, si per nosaltres l'alcohol, de fet, l'alcohol és una droga. I els explico, no? L'alcohol és una droga com qualsevol altra. I al final una mica el missatge és que per nosaltres, sempre que sigui possible, no? I que el pacient hi estigui d'acord, és posar totes les drogues al mateix sac.
El que passa és que se'ns drogues... fa una mica difícil d'assumir que la droga es pot comprar al supermercat, no?
Ho dius molt bé, aquest és el problema, no? Que la droga, no només que la droga es pot comprar al supermercat, sinó, si t'hi fixes, doncs, que la droga patrocina molts esports, està present en molts àmbits, no? Que aquest és un altre aspecte important també de l'alcohol, Tot el tema de la indústria, el màrqueting, i una mica, doncs, és una indústria que factura segurament una quantitat de diners tremenda i que té molts mecanismes, doncs, per poder fer...
Passa que segurament també a vegades algú pot pensar, escolta'm, potser és una mica exagerat, no?, parlar amb aquests termes d'un producte que és l'alcohol, que és tan atàvic pràcticament com la humanitat, no? És a dir, segurament la humanitat va aprendre a destilar fa molts
milers d'anys. Sí, mira, ho llegia avui de casualitat, que a la Xina de fa, no sé si 6.000 o no sé quants milers d'anys, ja hi havia com traces d'alcohol destilat, Mira, jo en això, l'antic cap que teníem a la unitat, el doctor Gual, ell sempre ho explicava així, no? Que, és a dir, és veritat que l'alcohol ha estat amb nosaltres, doncs, sempre, i que segurament, doncs, no sé si sempre hi serà, però segurament durarà molts milions d'anys, no? Però la idea és que l'alcohol s'hauria de tractar com una mercancia perillosa, no? És a dir, no pots tractar l'alcohol com tractes l'aigua o com tractes, no sé, els refrescos o com tractes els aliments, no? Sinó que s'hauria de tractar com una substància especial, perillosa, que genera molts danys, no? I que, per tant, doncs, i penso que ja s'han fet alguns passos en aquest aspecte, no? En teoria, tu no pots comprar alcohol a determinades hores, els menors no en poden comprar, no? I aquesta seria una miqueta la línia, eh? L'alcohol és un producte especial i, per tant, s'ha de regular de manera especial.
Sí, passa que
igual
fixis,
que...
però, que l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, a partir d'aquests episodis de botellots, la conclusió que em va treure per posar-hi fre va ser: a partir d'ara començarem a multar els locals que venguin alcohol a partir de determinada hora a determinat jovent que encara no el pot comprar, no? I em va pensar, home, doncs ja sabem que aquest és el problema, aquest és un problema que era molt fàcil de solucionar, diguem-ne, molt abans d'arribar al punt al qual havíem arribat.
Sí, jo de totes maneres, la veritat és que en realitat segurament és un problema molt més complex que posar multes, no? I que prohibir, que segurament doncs, també té una qüestió d'educació, no? És molt interessant, però hi ha molts estudis que, fixa't, que assenyalen molt clar que com abans veuen els nens publicitat d'alcohol, abans comencen a veure i més problemes de consum tenen en el futur. Fixa't, vull dir que això... Són les causes immediates potser sí que és la tenda que ven alcohol a les 12 de la nit que no hauria de vendre, no? Però abans d'aquesta causa immediata n'hi ha hagut moltes que segurament o no coneixem bé o són difícils d'abordar, però que està clar que si volem, no, tenir un impacte en tot això, doncs també hem de pensar-hi.
El doctor Pablo Barrio és psiquiatre adjunt de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic. És la primera persona que avui tenia moltes ganes d'escoltar al propòsit i ha estat un plaer i un goig poder-ho fer. Doctor, moltes gràcies per haver estat.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. A banda d'aquest punt de vista més mèdic, evidentment, a Catalunya hi ha moltes entitats que treballen també amb l'alcoholisme i amb persones que tenen problemes amb l'alcohol. De seguida parlem amb en Francesc Perandreu, que és el president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Abans, però, una mica de Joaquín Sabina.
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida. A vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje de la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capón en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, verdadero en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans. Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén. Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez. Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York. El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en doble, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Amelie. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán. Tuviera por bandera un par de tigres y una calavera, la ala del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, cantando al aire en la popa, hacia a un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Villarista tres bandas, sin sumiso en el cielo, dueño de un cabaret, araña de tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un bordel, bombusero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La, polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans, cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol, violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón, porfino malo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que recurriera por bandera, un par de tiros y una calavera. La 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 del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo Tubán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Hey, 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 hey. La del pirata como mega, la del pirata como del uno al otro con fin, la del pirata como no se soy un carajo.
L'associació ASENCAS, l'associació Centre Català d'Addiccions Socials, va néixer el 1991. Des d'aleshores ha ajudat i atès a moltes persones i també al seu entorn vinculats amb algunes addiccions, amb el joc i la ludopatia, però també amb d'altres. Entre elles, evidentment, hi ha aquesta relació amb l'alcohol, i de fet tenen una pàgina web en la qual es pot consultar moltíssima informació, i en ella, per exemple, el que s'hi reflecteix són també els informes que fan agències com l'Agència de Salut Pública de Barcelona en relació amb l'alcoholisme. El Francesc Perandreu n'és el president. Senyor Perandreu, com estem? Molt gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer, com sempre, parlar amb vosaltres.
Ara estava revisant aquest informe, no?, per exemple, de l'Agència de Salut Pública, és del 2020, aquest darrer que teniu compartit a la pàgina web, no? I, clar, mirant les dades globalment, no?, l'estat espanyol, per exemple, el consum diari d'alcohol en els últims 30 dies, deia, quan feien aquesta enquesta, estava en el punt més baix dels darrers 20 anys, no? Segurament no em quedo tant amb la data com amb la tendència. Segurament estem en un país on cada vegada bevem menys, o bevem millor, si és que aquesta expressió pot arribar a existir, no? Diguem-ne que segurament...
No, és una expressió molt acertada. Creu-me que és molt acertada.
És molt acertada, doncs, no? Segurament estem en aquest punt, però que em porta una reflexió d'entrada, que és que potser venim d'una societat en la qual bevíem massa.
Venim d'una societat que potser molts dels oients recordaran un spot publicitari que deia, i perdó per la marca, soberanos cosa de hombres. Jo crec que en aquest anunci publicitari, d'alguna manera ja resumeix quina era la cultura, no? O sigui, en aquest país l'alcohol ha sigut medicina popular. Si tinc problemes, doncs pues, prenc una copa. No tinc problemes, doncs pues, em prenc una copa. M'avorreixo, dos copes. I aquesta ha sigut la cultura.
Clar.
Sí, és cert que hi ha hagut un canvi. També és cert que de la pandèmia aquí hi ha un repunt important, eh? Uh-huh. I això ho tenim que tindre molt en compte.
I que està creixent també el que és el consum intensiu d'alcohol, no? És a dir, potser tenim una certa tendència en el global d'una setmana, no? Per dir una mesura de temps més o menys abarcable. Bevem una mica menys en el quotidià, no? En el dia a dia, però pot haver-hi determinats moments, no? Potser vinculats a la festa, en què es consumeix el que no s'ha consumit durant la setmana i una mica més.
Sí, és a dir, no és com abans, la figura una mica de la persona alcohòlica, d'alguna manera la referenciàvem persones que bevien pràcticament a diari, no? Ara, aquest perfil ha canviat bastant i probablement parlem de persones que beuen en moments molt, però concentrat en moments molt concrets, que és quan un surt de festa. No?
Uh-huh.
Però, repeteixo, sí és cert que estem començant a veure, almenys a les associacions arriben... hem doblat nosaltres el número de persones que portem ara. L'hem doblat en aquest any. 2021 hem doblat el número.
Només amb aquest any, que aquí entenc que és on ve aquesta referència que feies al confinament i a la pandèmia i als estralls que causen.
La sisena onada que tant es parla,
sí,
ja fa temps que la tenim aquí. I és una pandèmia de salut mental. I entre els efectes està l'alcohol. Entre els efectes està l'alcohol. Totes les addiccions han pujat i pugen. Però l'alcohol és evident que ha pujat. Perquè no ens enganyem, hi ha por al carrer, hi ha molta por, hi ha molt cansament, hi ha molt esgotament pandèmic i la gent quan surt explota, es llibera, necessita explotar. Llavors es veu. Mira, abans d'ahir, 4 de la tarda, jo tinc el despatx a prop de Sagrada Família, hi havia un noi molt jove. Jo vaig tindre que avisar els Mossos d'Esquadra perquè és que l'atropellaven. Sí, jo no havia vist, feia molts anys, una borratxera com la que portava aquell noi. Era exagerada. Això no és normal. Fa molts anys que jo no veia alguna cosa així. No? Ah.
Què és el que us està arribant a l'associació ara?
Una mica de tot. Ens està arribant, sobretot, joc. Ens està arribant addicció afectiva moltíssim. Sí, persona dona maltractada, addicta a la seva parella, que en el confinament ha sigut horrorós. Ens arriba alcohol, ens arriba cocaïna. Ens comença a arribar molt l'addicció al sexe, molt.
Clar, i entenc que segurament l'alcohol, en aquests casos que planteges que seria en àmbits que són molt diferents els uns dels altres, una certa relació amb l'alcohol segurament és transversal, no? Més enllà del que tingui només el problema concret de l'alcohol, la resta de problemàtiques que feia referència poden tenir l'alcohol com a un denominador.
Com a bastó, com un bastó de recolzament per a l'altra addicció. O sigui, no ens estem trobant en addiccions unitàries. En molts casos ens trobem en duplicitat, no? O sigui, alcohol i, o cocaïna i. Perquè, evidentment, la situació provoca dolor, l'addicció provoca dolor, doncs necessitem una medicina, entre cometes, per notar o no pensar en el dolor. Ja està, aquí tenim el paper de l'alcohol.
I aquesta gent que, de més, que dius, hem doblat pràcticament en un any, a banda de doblar, sí, aquesta gent que us està venint és cada vegada més jove?
Sí, sí.
És a dir, existeix aquesta factura social entre els joves pandèmia,
sí.
També la veieu aquí?
Mira, en dos àrees molt concretes. Nosaltres ara feia 4 anys que no en teníem i ara en aquests moments hem armat un grup de teràpia només per dones. Perquè hem multiplicat per 5 el número de dones que ens han demanat tractament. I joves, 18 a 25 anys, amb problemes, per exemple, de ludopatia online, amb addicció a videojocs, amb addicció al trader, i criptomonedes. Això ho tenim a l'ordre del dia.
Sí, estem parlant de persones joves que segurament en aquesta reclusió del confinament no han entrat en contacte o han entrat molt més a fons en mons en els quals ja estaven i que ara ja han quedat atrapats.
Totalment, perquè evidentment en el confinament va ser una època on internet va tindre un paper clau, no?, en el dia a dia de les persones. No podíem sortir, no podíem moure'ns, després amb les restriccions que hem patit, el teletreball, internet, era una vàlvula d'escape. Vull dir, tu entraves a internet i podies jugar, podies buscar sexe, podies buscar compra, la compra compulsiva s'ha disparat, si el món s'acabés.
Què us demanen els joves i el seu entorn que venen ara i arriben a l'associació? Què és el que us demanden? Què és el que necessiten?
Mira, a mi la frase que jo estic sentint més i que fa mal, eh? Quan veus un noi de 22, 23 anys que entra i se't queda mirant i et diu ajuda'm, sisplau. Perquè és que ni ells saben què els hi està passant. No ho saben. Saben que s'han posat en un embolic terrible, que a la millor deuen 4.000 euros o a la millor estan... bevent molt més de la compte, però és que no saben el que els hi passa. Ells pensen que venim d'una societat de consum, una societat on nosaltres creiem que érem invulnerables, que aquí no ens passaria mai res, que tot això que està passant bueno, passava en aquells països, no?, que estan per allí, que estan lluny, i que aquí, no, home, aquí estem en el primer món, sisplau, aquí, llupi-llup i tot, no?, llums de colors, i mira per on ha passat.
A més, entenc que són persones que us estan arribant que tenen aquest problema clar amb la salut mental, no?, que els ha quedat trastocada i que en molts casos acaba derivant també i somatitzant amb d'altres impactes a la salut també física.
Sí, sí, no. Fixa't que l'altre dia llegia, no sé en quin diari, que s'ha triplicat la receptació de psicofàrmacs. S'ha triplicat. Ja érem un país on la salut mental està molt acostumada a receptar algun tipus de medicació, ansiolítics, etc.
Sí, sí, sí.
S'ha triplicat.
Estaven a l'hora del dia. I ara, clar, les xifres fan fredat.
Clar, vull dir, ara la gent va allí i li diu, doctor o doctora, doni'm alguna cosa perquè no dormo. Ara, tingui. Escolti'm, que estic molt nerviós, tingui. Escolti'm, que tinc por, tingui. I estem... És que al final acabarem generant una societat d'addictes.
No, clar, és que estem parlant, al final segurament hi ha moltes qüestions que havien anat quedant soterrades durant mesos, no?, perquè l'impacte de la pandèmia ha sigut el que ha sigut, no?, i s'havia de prioritzar i, evidentment, la lluita que hi havia és la que s'havia de fer, no? Però també després, quan un passa a veure quin és l'efecte que en queda, no?, d'aquesta batalla, comença a veure que hi ha hagut alguns impactes als quals no hi hem parat atenció, segurament perquè no hem pogut fins que ha sigut... No sé si la paraula és tard, perquè entenc que associació com la vostra doncs treballeu perquè encara s'hi pot fer cosa, però que la feina ara és ingent.
Ara és brutal. Ara nosaltres, com a associació, el mes de gener, segurament entrem al Parlament de Catalunya, a la Comissió de Sanitat, per explicar quina és la situació que en aquests moments Catalunya té en el món de les addiccions i a demanar que, per favor, s'augmenti la dotació de salut mental, que, per favor, s'incrementi moltíssim el número de psicòlegs a les escoles, perquè tenim un problema que no ens ho podem ni imaginar, que tenim que fer un estudi a Catalunya real per posar-li nom i cognoms a la situació que tenim, perquè si no sabem el que tenim no podem posar-hi solucions, i es necessita quantificar i a on quantifiquem, però és que no s'està fent res.
Clar, segurament ara estem parlant molt, no?, de la salut mental i de com n'és d'important. Entenc que si aneu al Parlament, la clau és el següent pas, que és dir-los als polítics, bé, n'heu parlat molt, si us ho creieu,
sí, clar, pues ara,
doneu-hi recursos, no? És a dir, ara és quan la política catalana se la juga de veritat a veure fins a quin
Totalment.
Punt. Més enllà d'aquest, crec recordar que són aquests 80 milions d'euros, no?, que s'havien anunciat inicialment.
No n'hi ha ni per començar. No n'hi ha ni per començar. En sèrio. És que no s'imaginen el problema que tenim en aquests moments. Nosaltres som una associació molt petita i que nosaltres hàgim duplicat el número de persones que ens demanen, siguent una associació petita, repeteixo, nosaltres no fem publicitat enlloc, se'ns té de trobar per internet. És que és brutal. Ara, imaginem com estan els CAS o els CAPs. Estan sobresaturats, però sobresaturats. Els psiquiatres dels centres de salut mental estan fent visites de 10 minuts perquè no tenen més temps. És que no tenen temps. Què fas en 10 minuts? Receptar.
No, i després hi ha aquestes realitats, que és que associacions com la vostra, com l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, veieu que, malauradament, en un any ha d'atendre el doble de persones de les que teníeu. Francesc, que sigui un èxit aquesta visita al Parlament, que us escoltin.
Esperem que sí.
Que us facin cas i que aquesta inversió arribi allà on ha d'arribar. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Mil gràcies a vosaltres sempre, de debò.
Que vagi molt bé. El Francesc Pere Andreu, que és el president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Fins aquí aquest propòsit. Que tingueu una molt bona setmana. Ens retrobem aquí, a Ràdio Estel, el pròxim cap de setmana, amb un altre propòsit.